Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
Preocupació pels 14 focs forestals que continuen actius al nord-oest de la península. La major part es concentren a Castella i Lleó, on n'hi ha una desena, després que hi se'n declaressin dos de nous. A Astúries hi ha 3 incendis actius i un altre a Galícia. En total, 12 poblacions desallotjades amb 700 veïns fora de casa i prop d'una trentena de localitats confinades. La directora general de Protecció Civil, Virginia Barcones, alerta més que el risc és encara extrem.
Hoy las condiciones meteorológicas vuelven a ser desfavorables, especialmente durante las horas diurnas en las zonas de los grandes incendios forestales. El nivel de peligro de incendios no bajará de extremo en estas últimas zonas hasta el jueves, viernes.
És dilluns 25 d'agost de 2025 i tenim més titulars. Aquesta setmana arrenca el curs polític a Catalunya. El finançament continua marcant l'agenda. Montse Hidalgo.
Demà està previst que el govern aprovi un decret que habilitarà l'Agència Tributària Catalana perquè pugui gestionar la totalitat dels impostos. Però Junts i Esquerra continuen veient amb escepticisme aquests moviments.
L'incendi d'un tren a l'estació de Calafell, al Baix Penedès, fa interrompre la circulació entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova i la Geltrú durant més d'una hora.
El foc s'ha generat a la catenària i s'han hagut d'evacuar un centenar de passatgers. La circulació s'ha restablert poc després del migdia, però encara hi ha retards acumulats. Un dia més, els usuaris n'han patit les conseqüències.
I m'he trobat el tren allà parat. I han dit que s'havia quemat la part del tren.
Han vist foc. Han vist foc i una mareda. I com tots els dies, a l'aventura, a veure, un dia es costarà el treball a algun de nosaltres, aquesta broma de Renfe.
Macrooperació contra el top manta Roses, a l'Alt Empordà.
250 agents de la Guàrdia Civil, la Policia Nacional, els Mossos i la Policia Local de Roses fan des d'aquest matí una operació. La policia ha detingut un home de 53 anys, però no es descarta que pugui haver-hi més detencions.
En cultura, mor l'actriu Verónica Echegui als 42 anys.
Coneguda per ser la protagonista de la pel·lícula de Bigas Luna, Jo soy la Juani, per la qual va aconseguir un Goya a millor actriu revelació. Altres títols de la seva filmografia són El patio de mi cárcel, El Katmandú o Justícia Artificial.
En esports, Eduard Cabré, la Lliga no accepta la petició del Barça i la quarta jornada, doncs, la jugarà com a local.
Sí, la Lliga s'ha negat a canviar l'ordre i el club blaugrana haurà de buscar ara una instal·lació pel partit de la quarta jornada, el Barça-València, previst pel 14 de setembre.
I cop d'ull també el temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
Bon dia. Molts núvols amb els que ha despertat aquest dilluns i que encara continuen a moltes comarques, sobretot les de Tarragona, el Pla de Lleida i el sud de la Catalunya central, així com el sud de Barcelona. Núvols que han anat deixant pluges, de moment febles, 2, 3, 4 litres per metre quadrat allà on més s'hi ha recollit, que és cap a la banda de l'Alt Camp i el Tarragonès. I atenció, perquè aquesta pluja ve amb regal, ve amb pluja de fang, per tant, pluja molt bruta. Quan més cap al nord, aquests núvols també hi arriben, però són més esquifits. El cel, fins i tot estones, es veu una mica enterborit i poca cosa més, amb un ambient xafogós. Tot i els núvols, la temperatura pot pujar i aquesta tarda s'acabarà plantant als 30-32 graus a la terra ferma i alguns indrets de Girona. També aquesta tarda avançada, algun ruixat, però local, no pas gaire important, a l'Alt Pirineu. Amb vista a demà, matí més assolellat amb núvols prims, demà a la tarda el cel es carregarà i acabaran caient alguns xàfecs, tot i que el dimarts el que farà és més calor que avui. Us seguirem a la xarxa.
Al control de so hi tenim el Roger Aliaga, la redacció i coordinació a la Montse Hidalgo. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Continuen actius 14 focs forestals a nivell 2 al nord-oest de la península. La major part es concentren a Castella i Lleó, on n'hi ha una desena després que ahir se'n declaressin dos de nous, en concret als municipis de Garanyo i Molina Seca. A Astúries hi ha 3 incendis més actius i un altre a Galícia. En total, 12 poblacions desallotjades amb més de 700 veïns fora de casa i prop d'una trentena de localitats estan confinades. Té tots els detalls. L'Ester Minguell, bon dia, Ester.
Bon dia. La província de Lleó concentra els focs més greus i el de Garanyo evoluciona molt desfavorable. Ho ha explicat la directora general de Protecció Civil i Emergències, Virginia Barcones, després de la reunió del Comitè Estatal de Coordinació contra els Incendis. Ha remarcat que segueix el perill extrem i que les condicions meteorològiques per avui no són bones.
Hoy las condiciones meteorológicas vuelven a ser desfavorables, especialmente durante las horas diurnas en las zonas de los grandes incendios forestales. El nivel de peligro de incendios no bajará de extremo en estas últimas zonas hasta el jueves-viernes, por lo tanto, máxima precaución en estas zonas por la posibilidad de que se inicien nuevos incendios forestales.
Repassem l'estat de cada un d'aquests focs principals, concentrats sobretot a la comunitat autònoma de Castella i Lleó, Esther.
Hi ha 10 grans incendis, 8 d'ells a la província de Lleó i 2 a Zamora. Es mantenen 711 persones desallotjades de 12 poblacions i hi ha 29 localitats confinades, amb 1.660 veïns a casa. La principal preocupació són els dos nous focs que es van declarar ahir diumenge, el de Molina Seca, que va començar molt a prop del nucli urbà, i el de Garanyo, que presenta una evolució desfavorable, ja que manté el front actiu i a risc potencial per dues localitats properes. Pel que fa als incendis previs, preocupa el de Porto Labanya, que han pitjorat les últimes hores, el del Cañón del Tera per la complicada orografia, i el d'Igüeña.
A més, hi ha tres incendis actius a Astúries i un altre a Galícia, la província d'Ourense en concret.
Sí, la situació a Galícia millora, només queda un foc actiu sense estabilitzar, i a Astúries hi ha evolució positiva, excepte en el foc de Deganya, on s'han reactivat alguns focus.
En clau política, en relació a aquests incendis, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha volgut rebaixar el to de les crítiques dels populars a l'executiu central, tot i que ha insistit en denunciar que el govern va activar tard tots els operatius de l'Estat per lluitar contra aquests incendis.
Feijóo ha presentat tot un seguit de mesures per fer front a la crisi provocada pels focs que han arrasat al nord-est de la península. Entre les mesures presentades ha reclamat la creació d'un registre de piròmans amb pulsera telemàtica de localització. Els populars també reclamen un llistat públic de mitjans per a lluitar contra el foc. El president del PP ha defensat la feina dels presidents autonòmics i ha insistit en criticar la lentitud del govern espanyol a la reacció.
Los presidentes autonómicos darán cuenta de sus responsabilidades y les puedo asegurar que han trabajado todos los medios desplegados en el territorio, tanto en Galicia como en Castilla y León y Extremadura, hasta la extenuación. Y le agradezco a los presidentes autonómicos que antes de que Protección Civil interviniera, varios días sin intervenir, estuvimos intentando coordinar medios. En mi opinión, aquí el problema ha sido un problema de activar en momentos de crisis todos los medios disponibles del Estado.
Es preveu que el Consell de Ministres de dimarts declari zones catastròfiques als territoris colpejats pel foc. A més, quatre ministres estan cridats al Senat per donar explicacions. Des de l'executiu s'insisteix que els presidents autonòmics del PP van demanar més mitjans dels existents per afrontar els incendis.
I encara en relació a aquests focs, els bombers de la Generalitat, que han treballat en concret en l'incendi de Jarilla, a Extremadura, tornen a casa amb la sensació que l'atzar ha evitat que un foc similar cremés Catalunya. Ho ha explicat a Tarragona Ràdio un membre dels GRAF, Raül Colomer. Teresa Ortega.
Raül Colomer i la resta de bombers catalans han tornat a casa després d'haver assegurat el flanc dret de l'incendi forestal de Jarilla, Extremadura. Era la feina que tenien assignada i que han aconseguit amb l'ajuda de bombers de Múrcia i forestals de Parcs Nacionals. Ha explicat a Tarragona Ràdio que els treballs han estat difícils per la complexitat de l'orografia en barrancs profunds i carenes molt altes. A més, segons Colomer, la serra era molt gran i difícil d'accedir, tot plegat obligat a fer feina amb eines manuals. El membre del GRAF Tarragona té clar que una situació similar a la d'Extremadura, Galícia o Castella i Lleó hauria pogut passar a Catalunya.
Temperatures més altes del que toca, pues a Catalunya no estem completament igual, simplement que de moment, bueno, per l'atzar i per altres circumstàncies, pues allí estem, en una calma tensa, però que tranquil·lament podríem tindre un escenari similar.
Colomer fa 20 anys que és bomber i 15 que s'ha especialitzat en focs forestals.
I encara més conseqüències d'aquests incendis. El pediatre mediambiental Ferran Campillo alerta dels efectes que han tingut les partícules en suspensió d'aquests dies sobre les persones amb patologies respiratòries, especialment en col·lectius vulnerables com els infants. Olot FM, Roger Isern.
La Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica alerta la població sobre el risc per a la salut associats a l'exposició al fum i recorda que els col·lectius més vulnerables són els infants, les persones grans, les dones embarassades i els pacients amb malalties respiratòries o cardiovasculars davant els grans incendis forestals que cremen des de fa dies al nord-oest de la península. El pediatre mediambiental Ferran Campillo ha analitzat quina afectació ha tingut el fum d'aquests incendis a Catalunya.
Hem vist com ha pogut incrementar les patologies respiratòries, no? Molt especialment en persones vulnerables com infants, amb empitjorament de patologies cròniques, però també en l'augment del risc cardiovascular de també persones grans. No?
El fum dels incendis conté partícules fines, gasos irritants com el monòxid de carboni, òxids de nitrogen i compost orgànics volàtils, així com altres substàncies tòxiques. L'exposició a aquests contaminants pot causar efectes aguts que van des de la irritació ocular, nasal i de coll, la tos o la dificultat per respirar.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Aquesta setmana arrenca el curs polític a Catalunya. El finançament continua marcant l'agenda. Demà està previst que el govern aprovi un decret que habilitarà l'Agència Tributària Catalana perquè pugui gestionar la totalitat dels impostos. Però Junts i Esquerra continuen veient amb escepticisme aquests moviments i reclamen que es garanteixi la recaptació i la singularitat del model. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Els canvis a l'Agència Tributària Catalana són imprescindibles perquè l'entitat gestiona actualment 5.000 milions d'euros en impostos. Si, com està previst, l'any 2028 passa a controlar també l'IRPF, se n'afegiran 25.000 milions més. Per assumir-ho, caldrà més personal, un miler més de treballadors. Aquestes mesures, però, són considerades insuficients tant per Junts per Catalunya com per Esquerra Republicana. Segons els republicans, la singularitat del model de finançament passa perquè Catalunya recapti la totalitat dels impostos, una mesura que necessita ser aprovada al Congrés. Si no s'avança en aquesta direcció, Esquerra tampoc donarà suport als pressupostos. La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha admès que es tracta d'una qüestió difícil, però ha dit que es manté el diàleg per intentar tirar endavant els comptes.
Per nosaltres és molt important, i en tot moment s'ha manifestat així, doncs complir els acords d'investidura. Però tampoc doncs, ho hem negat, i sempre ho hem dit jo mateixa des d'aquest faristol, doncs, que és un tema molt complicat, que el tema del finançament és un tema complex, que necessita els seus tempos, que necessita la seva evolució, i que evidentment doncs, també necessita molts esforços per totes les bandes per anar avançant.
Mentrestant, Junts per Catalunya amenaça en fer trontollar el govern de Pedro Sánchez si no s'avança la carpeta nacional. Demà, però, no serà l'únic dia que reuneixi el govern aquesta setmana. El president Salvador Illa ha convocat els membres de l'executiu a una trobada a les Terres de l'Ebre per preparar el nou curs polític. Serà al Parc Natural dels Ports, divendres i dissabte, que el juliol va patir un incendi que va calcinar 3.000 hectàrees.
Notícies en xarxa.
Us ho destacàvem en titulars, nou matí de complicacions a Rodalies. L'incendi d'un tren a l'estació de Calafell, al Baix Penedès, ha obligat a interrompre la circulació entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova i la Geltrú durant més d'una hora. El foc s'ha generat a la catenària i s'han hagut d'evacuar un centenar de passatgers. La circulació s'ha restablert poc després del migdia, però encara durant els retards acumulats. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
Els bombers han rebut l'avís de l'incendi quan quedaven 10 minuts per les 11 del matí. Segons Renfe, les flames s'han produït a la catenària a causa d'una incidència al pantògraf. El tren, que era de la línia R2 sud de Rodalies, portava en aquell moment un centenar de persones que han estat evacuades a l'estació sense que hi hagi hagut ferits. Així ho explicaven alguns dels usuaris de Renfe que han presenciat l'incident.
M'he trobat el tren ja parat. Jo pensava que ells havien portat algun pal davant perquè a vegades passa, però llavors hi ha vingut bombers i policia. I jo no sé què va passar, i han dit que s'havia quemat una part del tren.
Han vist foc i una mareda, i com tots els dies, pues, a l'aventura, a veure, un dia es costarà el treball a algun de nosaltres, aquesta broma de Renfe.
La circulació de trens ha quedat interrompuda durant una hora entre les estacions de Calafell i Sant Vicenç de Calders. A un quart d'una del migdia s'ha restablert la circulació, per bé que amb demores de més de mitja hora.
I us ho destacàvem també en titulars. 250 agents de la Guàrdia Civil, la Policia Nacional, els Mossos i la Policia Local de Roses fan des d'aquest matí una operació contra el Top Manta en aquesta localitat alta empordanenca.
La policia ha detingut un home de 53 anys, però no es descarta que pugui haver-hi més actuacions al llarg del dia. A més, s'han intervingut grans quantitats de material que estava destinat a la venda ambulant. El dispositiu ha començat cap a les 6 del matí i s'han realitzat 4 escorcolls, 2 en domicili i dos en locals comercials.
La CUP ha denunciat avui el govern del municipi de Santa Susanna, al Maresme, i també a l'Agència Catalana de l'Aigua per possibles delictes contra el medi ambient i prevaricació per omissió. El diputat Dani Cornellà ha alertat que el consistori aboca sense permís aigües freàtiques de les obres del Pla de Balasc des del mes de febrer. Pep Colell.
La CUP ha denunciat que Campulli és plenament conscient dels fets i que ha fet cas omís de la petició d'aturada immediata de l'extracció d'aigua del freàtic del pas nivell i del seu bombament per abocar-lo al mar. El propi partit ha anunciat que demanarà al Departament de Territori que aturi les obres i Dani Cornellà, diputat del Parlament, ha expressat que les obres responen a uns ideals favorables a la massificació turística.
Són unes obres que, al nostre entendre, no van lligades amb una millora a la pagesia, sinó que van lligades a una millora de mobilitat del sector turístic i a obrir les portes a una requalificació urbanística del Pla de Balàs perquè també se'n pugui especular i afavorir els interessos turístics i l'especulació urbanística.
De fet, els agricultors del Pla de Balàs han demanat que s'aturin les obres, doncs afirmen que fan malbé el subsol i baixen la qualitat dels 40 pous que hi ha a la zona. El col·lectiu ja s'ha mobilitzat per intentar aturar la construcció, que preveu ampliar el camí situat entre els camps de Santa Eulàlia i Cal Frare. Els afectats denuncien que només serveix per beneficiar els negocis de turisme del municipi.
És un quart de tres i hem d'anar avui també fins a Badalona, ja que allà veïns del barri de Pomar denuncien l'excés de velocitat amb què circulen els cotxes en molts punts del barri. De fet, lamenten que fa unes setmanes es van produir dos accidents i reclamen a l'Ajuntament que hi posi solucions immediates. Ràdio Ciutat de Badalona, Xavier Mestre, Torrents.
Hi ha diversos punts problemàtics. El primer és a l'Avinguda 1 de Maig, on molts vehicles en baixen al sentit contrari i agafen molta velocitat. Es tracta d'una zona, segons els veïns, on passen infants i gent gran, ja que hi ha un casal cívic. També l'Avinguda de Pomar, que està delimitada a 20 km per hora, es veu afectada per aquest excés de velocitat. Reclamen que s'instal·lin ressalts a l'asfalt per pal·liar la situació. Més enllà d'això, demanen que es faci una rotonda a tocar del magatzem Ferrolan.
El problema que tenim és que des de fa molts anys no s'ha renovat el tema de badens, no s'ha renovat les pintures del terra, les línies vials. El nou govern es va prometre al principi de que es faria una rotonda a dalt a la zona del Ferrolan. No s'ha fet la rotonda.
Una altra de les problemàtiques és el poc espai que hi ha a la vorera en alguns carrers del barri. Els cotxes que hi ha aparcats i la manca d'aparcament habilitat per motocicletes provoca que l'àrea per vianants sigui molt reduïda.
Preocupació entre els productors d'anxoves de l'Escala per l'imposició d'aranzels que ha marcat el govern dels Estats Units. L'exportació a aquell país suposa un 15% de la facturació d'empreses com la fàbrica d'anxoves Callol i Serrats. Ràdio L'Escala, Maria Pagès.
Anxoves Callol Serrats és una de les dues fàbriques anxoveres de l'Escala que exporta als Estats Units. De fet, el país nord-americà se situa en primera posició pel que fa a les seves exportacions i representa aproximadament un 15% de la facturació. Després de les amenaces de Donald Trump d'imposar aranzels als productes provenents de la Unió Europea, tal com ja està fent amb els de la Xina, els seus propietaris es mostren preocupats per les possibles conseqüències que se'n puguin derivar. Martí Callol, d'Anxoves Callol Serrats.
Bueno, nosaltres estem exportant als Estats Units ja fa pràcticament uns 20 anys. És pràcticament el primer país que exportem i el país que representa més facturació per nosaltres dins de l'exportació. I, bueno, i això fa que estiguem una miqueta preocupats pel tema dels aranzels que ens pot aplicar el govern Trump.
A hores d'ara, però, des de la fàbrica anxovera confien que les repercussions s'equiparin a les del primer mandat del magnat quan l'impacte en les vendes fou mínim.
A Lleida, el gran mercat de les rebaixes d'estiu de l'Eix Comercial ja està en marxa. Es tracta d'una de les cites més esperades de l'estiu, on els clients poden trobar productes amb una gran rebaixa. A més, suposa una bona oportunitat per als comerciants, volem dir, per tal de treure el seu estoc. Lleida Televisió, Marc Piqué Llobera.
Els visitants hi trobaran una àmplia varietat de productes que abracen sectors molt diversos, des de moda, calçat i complements, fins a joieria, perfumeria o decoració, entre d'altres. Una oportunitat per fer les últimes compres de la temporada aprofitant grans descomptes, ho explica el Damián Romero, gerent de la botiga de roba i complements Josai Gassó, una de les més antigues de l'Eix.
Cada vegada hi ha menys gent que surt, sigui per personal o per el tema també de gestió, que la gent marxa més. Però nosaltres sortim i estem contents. Que inclús ja estem en una segona rebaixa i per rematar pues, intentem ajustar el preu al màxim.
L'horari del mercat és des de les 10 del matí fins a 8:45 del vespre.
I repassem altres notícies destacades d'avui. Almenys 20 morts en un atac d'Israel a prop de l'Hospital Nasser de Gaza.
Entre les víctimes mortals hi ha 4 periodistes, segons la cadena Al Jazeera. Un d'ells de la mateixa cadena i la resta eren treballadors de Reuters, Associated Press i la cadena NBC. Segons les autoritats de Gaza, la xifra de periodistes morts des de l'inici del conflicte és de 244.
Justament l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, és a Jordània per reunir-se amb representants de l'ONU.
Una trobada que forma part de la visita prevista a Palestina que es va haver d'anul·lar divendres perquè Israel va revocar el visat de l'alcalde barceloní en l'últim moment. Collboni tenia previst visitar els ajuntaments de Ramala i Betlem.
Tallen un carril de la Rambla de Barcelona per reparar una canonada.
Fins divendres s'estarà tallat el trànsit en sentit muntanya entre els carrers de l'Hospital i la Porta Ferrissa. Aigües de Barcelona hi ha de fer diversos treballs per posar en servei una canonada de reforç de la xarxa de subministrament d'aigua.
I quart ofegament mortal en una piscina aquest estiu.
La víctima és una dona de 82 anys que va morir ofegada ahir al vespre mentre es banyava en una piscina particular de Cunit, al Baix Penedès. Dues unitats del Servei d'Emergències es van desplaçar fins al lloc dels fets, però no van poder fer res pel salvar-li la vida.
És moment per la cultura avui amb una notícia luctuosa i és que ha mort l'actriu Verónica Echegui, coneguda per ser la protagonista de la pel·lícula de Bigas Luna, Jo soy la Juani.
Echegui, de 42 anys, va aconseguir un Goya a millor actriu revelació per la seva interpretació a la pel·lícula del realitzador català. Llavors, l'actriu madrilenya va iniciar una prolífica carrera al cinema i a la televisió amb films com El patio de mi cárcel, Katmandú o Justícia artificial. La seva darrera aparició a la pantalla va ser a la comèdia romàntica A Muerte, dirigida per Dani de la Orden, que es va estrenar el passat mes de febrer. Verónica Echegui ha mort a Madrid a conseqüència d'una malaltia.
Tornem a Catalunya. A 10 dies per l'arrencada de les festes del Tour d'Olot, s'accelera la feina per tenir-ho tot a punt. Un dels professionals més atrafegats aquests dies és Eduardo Paniagua, el modista encarregat de restaurar i deixar llestos els vestits de la faràndula olotina. Entre descosits, pedreria, malmesa i nous projectes, ha tret temps per parlar amb Olot FM. Abril Coma.
El modista explica que l'estat de les peces es ressenten molt entre ball i ball.
Se fa una revisió general de tot, de dalt a baix de totes les peces. El tema de la neteja de los caps per dintre i tot això sempre se fa 4-5 vegades, perquè van ensaiando i bueno, sudan i tal, con la calor i tal.
Els desperfectes més habituals són descostures o pedres que s'han fet malbé. L'any passat, Paniagua va necessitar 4 mesos de feina entre Corpus i les festes, però enguany calcula que en 2-3 setmanes pot tenir-ho enllestit. Tot i això, remarca que no és una feina puntual. No és fer uns vestits nous, sinó ajustar-los als nous balladors. Durant els dies de festa, el modista porta sempre a mà el seu kit de supervivència, amb fil, agulles, alicates, filferro i pedres decoratives en cas d'imprevistos durant les festes. Quan s'obrin les portes de l'hospici el 5 de setembre, sortirà a lluir la seva feina.
Una mica de música abans dels esports, ja que avui fa 50 anys que Bruce Springsteen va publicar Born to Run, el seu tercer àlbum d'estudi, i segurament un dels més emblemàtics de la seva carrera.
Born to Run agafa el nom d'una de les cançons del disc. El mateix Springsteen va explicar que les tres paraules li van venir al cap una nit mentre tocava la guitarra i amb elles va compondre una de les melodies més conegudes del rock. L'àlbum té 8 temes, alguns com Thunder Road o Jungle Land s'han convertit també en clàssics del músic nord-americà. Per cert, que per commemorar aquest aniversari, Bruce Springsteen va publicar divendres passat Lonely Night in the Park, una cançó enregistrada llavors, però que va quedar fora de l'àlbum.
Ara sí, els esports. Que ens porta l'Eduard Cabré. Eduard, bon dia. La Lliga no accepta la petició del Barça i, per tant, la quarta jornada la jugarà com a local.
Així és, Marta. Bon dia. La Lliga s'ha negat a canviar l'ordre dels partits i el club blaugrana haurà de determinar ara quina instal·lació fa servir pel partit de la quarta jornada, el Barça-València, que està previst pel 14 de setembre. Podria ser el Camp Nou, amb un aforament limitat, o bé Montjuïc. Caldrà determinar-se en els propers dies on a jugar aquest partit. I també en futbol, el Girona viu moments delicats en aquest inici de temporada. Després de perdre ahir el segon partit del curs per 5-0 al camp del Villarreal, el club no ha puntuat encara i mostra unes mancances importants. El tècnic del Girona, Michel Sánchez, es mostrava molt decebut.
No hem competit al camp en cap moment. La paraula és decepció i sensació de...
de no ser un equip ara mateix. I avui he vist que l'equip no està centrat en el joc. I això és responsabilitat de tots, del club també.
També en futbol, el Barça femení ha completat la gira mexicana amb una victòria per 1-2 amb dianes de Salma Parayuelo i Clàudia Pina davant del Club Amèrica. Escoltem la davantera de Montcada i Reixac.
Intento sempre ajudar l'equip amb el que pugui, me l'han donat a mi. Al final és un treball de tot l'equip, sempre ho diem. Li han de donar una i avui m'ha tocat a mi, però bueno, que crec que és cosa del col·lectiu. Bueno, sempre és un plaer, sempre... vindre aquí, hi ha moltíssima gent del Barça que està animant-nos a tots els partits que juguem aquí, així que és un plaer poder jugar aquí i gaudir d'ells com gaudeixen de nosaltres.
Les blaugranes tornen ara cap a Catalunya per començar a preparar el debut de Lliga. Serà dissabte vinent a casa contra l'Alhama. I aquest diumenge s'han jugat molts partits amistosos de pretemporada al futbol català. Un d'ells va ser el que va jugar al Reus al camp de l'Escó. Ens ho explica des de la Nova Ràdio Laura Navarro.
Resultat inesperat del Reus Futbol Club Redis en el partit amistós de Festa Major disputat a Escó. Els rojinegres van caure per un ajustat 1-0 davant un rival de Primera Catalana, tot i que venien de deixar molt bones sensacions contra el Terrassa, equip de segona RFF. El tècnic reusenc va aprofitar el duel per donar minuts als jugadors menys habituals. El Reus va tenir el control del partit i les ocasions més clares, però sense l'encert de cara a porteria. Sardà, Càrbia i Melo van topar amb la falta de punteria i a la represa Lluís Requesens també va posar a prova el porter local. Finalment, l'Escó va saber aprofitar la seva oportunitat i va marcar el gol de la victòria a les acaballes del partit, deixant un regust amarg a l'afició desplaçada. Escoltem a Marc Carrasco, entrenador del Reus Futbol Club Redis.
Molt decebuts per la imatge, pel resultat, per com hem afrontat aquest partit. Crec que no hem estat a l'alçada.
En la roda de premsa posterior, l'entrenador del Reus es va mostrar crític amb el rendiment de l'equip i va reclamar més compromís i autocrítica. D'aquesta manera, l'última prova de pretemporada serà el dissabte 30 d'agost davant el Villarreal C.
I en bàsquet, Ricky Rubio ja s'entrena amb la penya. El jugador del Masnou és una de les grans atraccions de la nova temporada dels Verdi Negres.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària. Des d'unes hores al dia i amb preus que s'adapten a les teves necessitats i compatible amb les ajudes de la llei de la dependència. Visita kida.es i truca'ns sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
Ja estan obertes les inscripcions als cursos i tallers del segon trimestre de l'Ateneu Sant Cugatenc. Vine a la nostra seu de l'Avinguda de Gràcia 16 o consulta ateneu.cat. Trobaràs més de 220 cursos i una completa programació cultural a l'abast de tothom. Aprèn, gaudeix i cuida't a l'Ateneu Sant Cugatenc.
Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Gaudeix de la música amb nosaltres.
Solid. Solid as a rock.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.